Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres 29 de maig del 2020. Avui és dia de Sant Just i això és a primera hora, programa 404.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Tres mil treballadors directes i 20.000 indirectes, tots ells afectats per una empresa que va rebre durant anys milers i milers i milers d'euros d'ajuda pública perquè continués a casa nostra i, de cop, han baixat la persiana gairebé sense avisar, tot i que es veia venir. I com que es veia venir, s'hi podria haver fet alguna cosa. Però això també és el capitalisme. Que una empresa de Japó instal·lada a Barcelona decideixi marxar sense importar-li el futur immediat dels milers de treballadors que l'han aixecat. I molts seguim creient que precisament això és l'inici de tot plegat, d'una crisi ferotge que farà ensurar les polítiques socials que no s'han posat damunt la taula els darrers anys. Tot plegat i a l'inici d'una crisi que promet sonada, també hi haurà ficades de potes, com la de Janet Sanz, per exemple, segona tinent d'alcalde de Barcelona i membre dels Comuns, quan deia allò de si tanca Nissan que construeixin bicicletes que són més sanes pel medi ambient. I tot plegat també a l'inici també d'una crisi que promet, de moment, amb un govern progressista, tot sona allò de si tienen hambre, que les den pasteles.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de les 8 del matí, avui el primer pensament del dia ens el porta Alexander Golovin, membre de Catalans Lliures.
Que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però... I és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor, ens en podrem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys apel·lant al bon gust o a l'honor. Perquè, en definitiva, l'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible un programa com aquest. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, a la redacció, com sempre, Ignasi Miranda, Rafa Sanauja i Berta Sacanell, a les tecles del son, Jordi Carretero, ja preparadíssim, i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, la lampista. Què tal? Bon dia.
Bon dia. No, Joan,
és que... A mi m'heu de donar una cosa i ja està, ja l'he dit.
Ja està. No, més que res, que una de les coses positives d'aquest confinament és que, bueno, jo personalment he après a fer moltes coses, no? Perquè, bé, el fet d'estar sola, doncs, t'ajuda a créixer d'alguna manera. I, Joan, si s'ha de fer de lampista, es fa de lampista. Si s'ha de fer de fuster, es fa de fuster.
Sembla perfecte.
Hem tocat tots els pals, no?
Déu-n'hi-do.
I tu també.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que això, mira, almenys mirant-ho des del punt de vista positiu, no?, et fa créixer com a persona, o almenys intentar-ho. Què, com ho veus?
Jo veig que ens fem preguntes, com sempre.
Ens fem preguntes per passar el dia?
Va.
Va,
com
vinga.
Per exemple, qui és el protagonista d'avui?
Doncs un nom propi, gran, Joan Guix, secretari de Salut Pública de Catalunya i una de les cares visibles de la lluita contra el coronavirus i que ha renunciat al seu càrrec per motius de salut.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora...
Barcelona 19 graus, Lleida 16 graus, Girona 14 graus, Tarragona 17 graus i Andorra 11 graus. I deixa'm dir, Joan, que afegir que... pots créixer humanament, però sempre amb ajuda d'amics.
Sempre.
Que et donen un cop de mà, eh?
Sempre. Avui de què parlarem en aquest programa?
Mira, dels darrers dies que s'està parlant molt de l'anomenada renda mínima vital, pot ser això una solució a la crisi econòmica que ve? En parlarem amb Diosdano Toledano, representant de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania. En Rafa Sanahuja, savi i graciós. El tenim al capdavant de la bústia de confinament. Ja saps que li pots fer qualsevol pregunta, dubte, suggeriment, queixa o experiència que et desperti el coronavirus. Com li pots fer arribar? Molt fàcil. Pots deixar el teu missatge al contestador 93 409 2777, o bé escriure un mail a oients@radioestel.cat. Joan, no t'estranyi, perquè cada dia li anirem afegint un adjectiu més.
Està tot... Sembla perfecte.
No et sorprenguis, perquè està tot parlat amb ell, eh? Sembla que això sigui de guió, però això està... Com que segur que ens està escoltant ara mateix. Bon dia, Rafa. Berta Sacanell, que també ens està escoltant, ens portarà l'agenda online amb les activitats més interessants. I atenció, arriba un nou consultori legal a partir de les 9 amb els advocats de Digestum Legal. Atenció, perquè parlem de què podran fer a partir d'ara els treballadors de la Nissan. Per exemple, una escena que, malauradament, es podria tornar a repetir a moltes empreses. Són moltes les preguntes que ens fem ara mateix, si els poden acomiadar, si no. De tot això en parlarem avui al consultori legal de Digestum Legal, tirant pel dret. Serà a les 9 del matí. Per les vostres preguntes, podeu trucar ja, de fet, al telèfon del directe, que és el 93 409 2771. Molt interessant. Torna també al qüestionari Proust d'aquest programa amb August López, avui amb el periodista Lluís Foix. I acabarem programa també parlant de sèries o del que vingui, i el tornarem a tenir a Rafa Sanahuja.
Quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà un dia com avui?
Entre d'altres, que Sanitat unifica l'àrea de Barcelona en una regió sanitària i permet la mobilitat entre aquestes tres àrees, i que govern i sindicats adverteixen a Nissan que no li posaran fàcil per marxar de Catalunya.
29 de maig de 1982, ja fa uns quants anyets d'aleshores, s'estrena aquest tema que, malgrat tot, no ha deixat mai de tenir significat. Pels treballadors de Nissan.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
10 minuts que passen gairebé de les 8 del matí. Comencem programa, com sempre, en l'actualitat més destacada. Girona, Catalunya Central, el Penedès i Garraf en fase 2 a partir de dilluns, Mercè.
Quatre territoris catalans passaran a la fase 2 de desescalada a partir del pròxim dilluns. Són les regions sanitàries de Girona, la Catalunya Central i les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. El Ministeri de Sanitat, Joan, ha tornat a acceptar la proposta que ha fet la Generalitat de Catalunya. En canvi, després de la detecció del rebrot del Departament de Salut, ha decidit no proposar el canvi de fase per Lleida, que continuarà en fase 1 com la resta de Catalunya. A més, a partir de dilluns, atenció, 1 de juny, les regions sanitàries de Barcelona, la Metropolitana Nord, que engloba una part del Maresme, i la Metropolitana Sud, que seran considerades com una sola i es mantindran en la fase 1 del desconfinament. Això què vol dir? Doncs vol dir que hi podran haver desplaçaments en aquesta zona, més enllà dels que ja es poguessin fer per feina. Ho explicava ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, qui també va elogiar la figura de la consellera de Salut, per cert, Alba Vergés.
Permítame que sea muy directo con esto, que estoy muy tranquilo, porque la actitud de prudencia de la consellera Alba Vergés, pues la verdad es que me deja muy tranquilo. Es una persona muy concienzuda y tiene una actitud de muchísima prudencia que yo quiero poner en valor. En este caso, pues detectando precozmente este brote y ella misma diciéndonos que creía prudente estabilizar esta zona sanitaria una semana más en la fase en la que está.
Per cert, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, deixarà el seu càrrec per motius de salut a partir de dimarts. Guix deixarà el seu càrrec quan els farà efectiva la seva renúncia amb l'aprovació de l'acord del govern en el marc del Consell Executiu. Guix ha pres la decisió coincidint amb l'evolució de la baixa d'aquesta epidèmia. La consellera de Salut, Alba Vergés, vol agrair públicament també tota la tasca que ha realitzat al capdavant de la Secretaria de Salut Pública des del 2015.
I govern i sindicats adverteixen a Nissan que no li posaran fàcil marxar de Catalunya.
La Generalitat i el govern espanyol treballaran junts per revertir la decisió i buscar alternatives per als treballadors. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha anunciat una oficina tècnica de coordinació amb els departaments implicats que també estarà en contacte amb els treballadors, alcaldes i empreses proveïdores per trobar sortides. En aquest sentit, ha afegit Aragonès que anirem a buscar recursos on faci falta. I s'ha referit al pla anunciat per la Unió Europea per superar la crisi derivada de la Covid-19.
I els treballadors Els de Nissan a Barcelona estan mobilitzats des d'aquest mateix dijous, en què es donava per fet que s'oficialitzaria la decisió de la multinacional de tancar les instal·lacions a Catalunya, la fàbrica de la zona franca i les plantes de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.
Nissan confirmava ahir la seva intenció de fer efectiu els tancaments abans que acabi aquest any 2020. Els treballadors de l'empresa automobilística es troben impotents, Joan, per una decisió que deixarà a l'atur, recordem-ho, 3.000 persones i que afectarà també més de 20.000 treballadors indirectes. De fet, Tomàs Díaz, treballador de Nissan i responsable de política industrial del sindicat Comissions Obreres a la secció d'indústria, explicava ahir al programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel que fa un any van arribar un acord amb Nissan perquè potenciés les seves indústries aquí a Catalunya i que aquests acords de manera deslleial no s'han complert.
La dirección de la empresa se comprometía a hacer una inversión aproximada de 70 millones de euros en la construcción de una nueva planta de pintura para adecuarla a los requerimientos medioambientales y ese acuerdo garantizaba, al menos en lo firmado, pues un futuro a medio plazo bastante más claro del que luego se ha producido. Yo creo que la deslealtad viene por eso, por los compromisos, porque de hecho se pidieron ayudas a los diferentes gobiernos para esa inversión y eso pues al final ha sido mentira, no ha sido lo que nos habían dicho.
Tomàs Díaz ha apuntat a Ràdio Estel que és un error abandonar aquest projecte perquè els membres de la plantilla volem, ha dit, seguir treballant. També ha apuntat la possibilitat que possibles inversors poden sentir-se atrets per la planta, que és atractiva. Aquest matí, per cert, Joan, hi ha manifestacions als concessionaris de Nissan, de Molins de Rei, Granollers i a Barcelona.
I reprenem crònica de coronavirus, descens progressiu de morts amb Covid-19 a Espanya, 38 en 7 dies.
Un dia més, les fredes estadístiques oficials fan palès de la magnitud de la tragèdia. En poc més de 2 mesos i mig han mort a Espanya 27.119 persones amb la Covid-19. La llum, enmig de tant de dol, és que la corba per fi s'aplana i que cada dia que passa es confirma que la Covid-19 va perdent de mica en mica força. Segons el Ministeri de Sanitat, en els últims 7 dies han perdut la vida 38 malalts, el que suposa una de les xifres més baixes dels darrers mesos.
I Fernando Simón, a l'ull de l'huracà pel 8M.
Si us ho expliquem, el coordinador d'alertes i emergències, Fernando Simón, és al punt de mira d'aquells que han iniciat un procés judicial contra el govern de Pedro Sánchez per no haver prohibit la manifestació implantació del 8M amb la pandèmia del coronavirus trucant a la porta. El cas ja s'ha endut per davant el cap de la Guàrdia Civil i ha obert una guerra entre el cos i la Moncloa. Un dels assenyalats ara és el coordinador d'alertes i emergències sanitàries, que avui ha sortit al pas amb un missatge clar: no abandonaré el vaixell. L'advocat que va denunciar el 8M és qui Joan demana també que s'imputi ara a Fernando Simón.
D'altra banda, hi ha declaracions al programa 50 de Sergi Mas a Ràdio Estel, el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, va valorar la gestió que s'ha fet de la pandèmia des d'Andorra i quines n'han estat les claus.
Espot es va mostrar ahir optimista amb la bona gestió que diu s'han fet des de l'executiu d'Andorra.
Una distància suficient, però en tot cas, evidentment això ens va agafar d'una forma doncs, inesperada, com crec que va agafar doncs, a gairebé tots els països del nostre entorn. I, per tant, a partir d'aquí doncs, ens vam intentar guiar i ens hem intentat guiar sempre pel sentit comú, no? I des de la perspectiva també que en definitiva Andorra, que és un país, però és un país amb peculiaritats, no? I amb diferències respecte dels països del seu entorn, sí. Som més petits a nivell territorial, a nivell poblacional, doncs de seguida vam poder copsar que aquesta crisi doncs, ens feia més vulnerables en alguns aspectes i en altres aspectes doncs, segurament teníem fortaleses que havíem de saber explotar, no?
A més, en declaracions al programa 50 de Ràdio Estel amb Sergi Mas, el cap de govern d'Andorra també va parlar ahir d'aquestes claus de l'èxit que ens estava explicant d'aquesta execució.
Encara en cada pas, que cada pas ha estat condicionat al pas anterior, no? Al fet doncs, que poguéssim anar superant una etapa anterior i a poc a poc, doncs, evidentment, ara arriba un punt doncs, que veiem la llum al final del túnel, no?
Recordem que el govern d'Andorra, Joan, no fa obligatori l'ús de la mascareta, malgrat que per entrar als locals comercials i a la resta d'establiments sí que s'haurà d'utilitzar.
I també, com podem llegir avui al periòdic d'Andorra, el ministre de Salut, Joan Martínez Benasset, creu que els mesos d'estiu seran tranquils pel que fa a la infecció del coronavirus.
El ministre d'Andorra, que sempre s'havia mostrat cautelós a l'hora de fer previsions de futur, es va mostrar més esperançat i va assegurar que creiem que els mesos vinents no hem de tenir Covid a Andorra i que per això el país és un destí excel·lent per totes les persones que el vulguin visitar. En qualsevol cas, el titular de Salut va declarar que tant la policia com el servei de circulació estaran atents de cara a l'obertura de visitants al pas de la casa la setmana vinent per tal d'evitar les imatges del Pertús fa un parell de setmanes.
8 i 17 minuts, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquesta hora del matí està tot força tranquil. No hi ha incidències a les carreteres catalanes i únicament es pot observar trànsit intens als accessos de Barcelona, tot i que de moment no es forma retencions. Pel que fa al volum del trànsit, també es manté la mateixa xifra que en els darrers dies. De fet, des de dilluns, des de l'entrada en vigor de la fase 1, circulen un total del 65% de vehicles que habitualment ja ho feien abans de l'estat d'alarma per l'àrea metropolitana de Barcelona. En hora punta es pot arribar al 70% a l'ocupació a les carreteres dels accessos de Barcelona. I per últim, acabem també recordant, continuant els controls de mobilitat i també es manté fronterers mentre duri l'estat d'alarma. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosavis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que puja l'oferta de transport públic de l'àrea de Barcelona pels caps de setmana i festius. Els principals operadors ferroviaris augmenten la seva oferta fins al 80% en general, destacant Renfe, que incrementa els serveis de Rodalia a Barcelona fins al 88%. Els serveis de bus oscil·len entre el 55 i el 72%. No obstant, els busos nocturns continuen funcionant al 50% i resten suspesos els horaris especials. Metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat acaben servei a mitjanit. Pel que fa a la situació del transport públic, en aquests moments prevaria les instal·lacions entre Vilanova i Garraf. Els trens de la R2 de Rodalies de Catalunya circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar els 15 minuts. Els trens amb destinació i origen a Vilanova han d'iniciar i finalitzar el servei a Garraf. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat no registren incidències destacables, si ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació i és que Cayetana Álvarez de Toledo hi torna. Si algú milita en un grup terrorista, és un terrorista, diu.
La dirigent del Partit Popular ha acusat un altre cop el pare del vicepresident espanyol, Pablo Iglesias, de ser un terrorista. Algú que milita en una organització terrorista, com bé tu deies, Joan, és un terrorista, indicant la dirigent popular que ha recordat la pertinença del pare d'Iglesias al FRAP.
I per la seva banda, Pablo Iglesias lloa els Jordis com a demòcrates empresonats.
El vicepresident segon del govern espanyol ha defensat aquest dijous que el president de l'ANC, Jordi Sánchez, i el el d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, que compleixen condemna per l'organització de l'1 d'octubre, són uns demòcrates que haurien de formar part del debat polític sobre Catalunya i es declara també disposat a negociar amb Carles Puigdemont.
José Montilla renuncia a la pensió d'expresident per fitxar per Enagás.
L'expresident de la Generalitat i exministre ha anunciat que un cop es confirmi a la Junta General d'Accionistes d'Enagás, el 29 i 30 de juny, el seu nomenament com a conseller independent de l'empresa deixarà de percebre la pensió com a expresident del govern.
Mentrestant, 23.000 treballadors de Nissan al carrer. Bon moment. Demanen 164 anys de presó per una violació en grup a una menor de Pineda de Mar.
La víctima diu que va veure com la gravaven i que es va intentar suïcidar i els acusats asseguren que va ser consentit.
Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han expressat el desig que sigui respectada la llibertat d'educació i el dret dels pares a triar el centre educatiu per als seus fills i filles.
Els bisbes han defensat que es consideri l'escola concertada com a part del servei educatiu a Catalunya, tal com indica la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, del 2009. En aquest sentit, veuen amb preocupació la recent decisió de la Conselleria d'Educació de la Generalitat de no renovar el concert a les escoles amb educació diferenciada i demanen que reconsideri aquesta decisió. Així mateix, d'acord amb les indicacions de la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, els bisbes han anunciat que se celebrarà a les catedrals de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya una eucaristia per les víctimes del Covid-19 i alhora per homenatjar la gent gran i agrair el treball de tantes persones per poder superar aquesta pandèmia. A cada diòcesi, Joan, s'anunciarà oportunament la data concreta i l'hora.
I per sort, també l'alt volum de vendes dona oxigen a les llibreries a l'inici d'aquest desconfinament.
Sí, els llibreters han rebut amb sorpresa l'alt volum d'exemplars que estan venent i l'afluència de clients a les llibreries en els primers dies de desescalada.
Passem a informació esportiva, la Lliga gratis a les residències d'Avis.
Sí, la Lliga i Mediapro han arribat a un acord perquè les residències d'Avis puguin veure de manera gratuïta el final de la temporada de primera i segona divisió.
I Joan Laporta assegura que Sandro Rosell sap que si em necessita pot comptar amb mi, diu.
Sí, Joan, són declaracions cap a Sandro Rosell, perquè Joan Laporta i Rosell finalment han fet les paus. Els dos expresidents del Barça han estat els protagonistes d'aquest dijous després de les declaracions del mateix Rosell al Món RAC1.
Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta, com sempre, tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Comencem la jornada d'avui i ho fem amb un cel esplèndid arreu de Catalunya sense cap mena de núvol i continuarà així durant el matí. Sí que és cert que a partir de migdia les comarques del Pirineu i del Prepirineu creixeran nuvolades que acabaran donant ruixats i tempestes. I atenció perquè algunes localment poden tenir una certa intensitat però quedarien restringides. Això, Pirineu, Prepirineu, podrien arribar també a punts de l'interior de Girona, nord de Barcelona, però la resta pràcticament ja ens assabentarem d'aquestes nuvolades. Les temperatures avui pugen una mica respecte a les d'ahir, per tant, màximes en general entre els 25 i els 30 graus, més altes cap a l'interior, cap a les Terres de l'Ebre, i un pèl més baixes arran de mar i també, evidentment, cap a les comarques del Pirineu. I el que estava explicat per avui divendres també és vàlid pel cap de setmana, que vindrà marcat per aquestes temperatures estables. Sí que les temperatures baixaran una mica dissabte i tornaran a pujar un pèl de cara diumenge, però vaja, sempre es mantindrem amb aquestes màximes de 25 a 30 graus i encara amb una mica de fresca a primeres hores del matí, però vaja, temperatures com dèiem ben normals per l'època de l'any.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, acostant-nos al cap de setmana i en l'espai musical de l'aigua, us proposo fer un viatge fins a Ucraïna. M'hi acompanyeu?
L'aigua musical.
Estem escoltant la veu de Tina Karol, una de les cantants ucraïneses més populars al seu país, però també internacionalment. D'ella ens hem quedat amb aquesta cançó, Chike Voda, que en català vindria a ser Aigua Salvatge. Avui, la música de l'aigua ens ha portat la veu de l'ucraïnesa Tina Karol amb aquesta aigua salvatge, tot comparant la força d'un riu amb la del caràcter del protagonista de la cançó. Amb la música arriba el cap de setmana. Ens retrobem de nou als espais de l'aigua a partir de dilluns.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Minut i mig i arribarem a 9:15 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades en un dia com avui. Mercè.
Doncs sí, Joan, mira, entre d'altres, comencem ara mateix amb El País. Diu que Calviño i Iglesias exhibeixen les seves diferències sobre els plans de reconstrucció de país. La Razón de los Cobos es planteja portar el jutge al seu acomiadament polític. I El Mundo, a partir d'ara, tots els diaris que llegim, Joan, fan servir doncs la mateixa paraula, malauradament. T'imagines quina és? Nissan. D'aquesta manera, El Mundo, Nissan, fa un cop de porta després de garantir Sánchez la seva viabilitat. ABC, Nissan tanca la seva planta a Barcelona i deixa 3.000 aturats. La Vanguardia, Nissan tanca Barcelona i sumeix el sector de l'automòbil en la incertesa. El Periódico, Nissan deixa Catalunya i fulmina 20.000 feines. Ara, Nissan se'n va. I el Punt Avui, Nissan tanca.
Tothom Nissan, eh?
Tothom. Periòdic d'Andorra. La segona tanda del cribatge poblacional per la Covid-19 demostra que menys d'un 10% de la població andorrana generant anticossos. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va fer un primer avançament de les dades extretes, tenint en compte que la campanya general va finalitzar el passat dimecres. Ens fixem amb els diaris digitals més locals. Comencem amb Tarragona, diari Més. Marxants de la província amenacen amb manifestar-se als ajuntaments. Es volen reunir aquest cap de setmana en assemblea i decidiran si protesten davant la falta d'ajudes dels consistoris. El Segre, Lleida. El govern central deixa Lleida a la fase 1 i hostalers i patronal ho veuen un greuge, veuen un greuge en aquest fet. Salut va demanar ahir al govern central que la regió sanitària de Lleida no passés en aquesta esperada fase 2, dilluns vinent, per un repunt de casos de Covid-19, i així mateix el Ministeri de Sanitat va acceptar la proposta. La Federació d'Hostaleria i la Cambra de Comerç de Lleida lamenten, doncs, que no s'apliqui una fase intermèdia com es va fer a Barcelona amb el 0,5. Ara bé, també ens informen des del Segre que dos pobles de la Segarra, passaran a la fase 2 sense gairebé notar el canvi. Quins són aquests pobles, Joan?
Biosca i Torà, no podia ser d'una altra manera.
Sí, és així de cert. L'està adscrits a la regió sanitària de la Catalunya Central, tot i ser Lleida. Diari de Girona, banyistes clandestins a la Costa Brava. Diverses persones se salten les restriccions de la fase 1 de la desescalada i s'apropen a les cales del litoral gironí, aprofitant el bon temps. A Llançà, la policia enxampa grups de menors i de joves de Figueres i de Girona i es veu obligada a desplegar un pla especial per interceptar-los a l'estació.
I finalment, va, mitjans religiosos.
Catalunyacristiana.cat. Podeu llegir ara mateix, si entreu a internet, els bisbes catalans en defensa de l'escola concertada. Els prelats demanen que la Conselleria d'Educació reconsideri la decisió de no renovar el concert educatiu a les escoles amb educació diferenciada. A Flama.info llegim: el papa Francesc celebrarà la missa de Pentecosta a Sant Pere sense fidels. Diumenge que ve, solemnitat de la Pentecosta. El Sant Pare celebrarà la missa a la Basílica de Sant Pere, però, com ja va passar durant la Setmana Santa, la cerimònia no comptarà amb la presència de fidels. Religió Digital. La Fundació Mensajeros por la Paz destina 45.000 euros a cooperació internacional. La crisi del coronavirus ha incrementat la fragilitat d'Amèrica Llatina i el drama dels refugiats que desborda el món sencer. I acabem, Joan, amb l'Eteia, que només Déu sap quan la vaig estranyar. El miracle d'aquesta mare emociona el Brasil. La infermera que va donar llum connectada a un respirador i que va poder conèixer el seu nadó un mes després de guanyar-li el coronavirus. D'aquí aquestes declaracions. Només Déu sap quan la vaig estranyar. La vaig trobar a faltar. Una injecció d'esperança en temps en què l'epicentre de la Covid-19 ja es troba a Amèrica, Joan.
Gràcies, Mercè, l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Trenta-dos minuts i mig que passen de les 8 del matí. Els darrers dies s'està parlant molt de l'anomenada renda mínima vital. Pot ser això una solució a la crisi econòmica que ve? En parlem a aquesta hora amb Diosdano Toledano, representant de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania. Senyor Toledano, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres.
Muy buenos días. Gracias por llamar.
Deixi'm preguntar-li primer de tot si hi ha diferència entre parlar de renda garantida de ciutadania i renda mínima vital.
Bueno, el ingreso mínimo vital, que es una ley que creo que hoy se acuerda, y por tanto hoy sabremos ya con detalle y con rigor el contenido, es una prestación que de una cuantía de 462 euros para una persona que no tenga ingresos o esté por debajo de un umbral de ingresos que todavía no conocemos, y que en el caso de una unidad familiar o de convivencia podría llegar hasta los 1.100 euros al mes. Es una prestación que en su cuantía es inferior a la renta garantizada de ciudadanía. Hemos de tener en cuenta que la renta garantizada, que es competencia de la Generalitat, por tanto no es una prestación estatal, es competencia de la Generalitat, para una persona son 684 euros, es decir, 200 euros más que el ingreso mínimo vital. Y en el caso de la unidad familiar, es de 1.208 euros, es decir, también es más cuantía que el ingreso mínimo vital. La cuestión aquí que es importante es cuál va a ser la voluntad del gobierno del Estado. Si el gobierno del Estado quiere implementar de manera ágil y efectiva, con voluntad, como ellos han anunciado, de que de esta prestación del ingreso mínimo vital se beneficiarían 850.000 hogares, que vendrían a ser unos 2 millones y pico de personas, que sería prácticamente el sector de la población que en España está en situaciones de pobreza severa. Si realmente la voluntad es firme, sería un gran paso adelante. Y en ese sentido sería también tener un elemento de aliciente, de estímulo, para que la comunidad de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, que no está aplicando con, correctamente la renta de garantía de ciudadanía, no tiene una voluntad de aplicarla, como demuestran los datos. Los datos que poseemos es a finales del año pasado, que son los datos publicados en el Departamento de Trabajo, las prestaciones de renta garantizada tenían 76.000 beneficiarios y los complementos 47.000. En total, unos 123.000 beneficiarios. Posteriormente, el Departamento de Trabajo anunció que esa cantidad había subido hasta unos 127.000 beneficiarios. Pero fijaos que eso no cubre más que una cuarta parte de la población en situación de pobreza severa en Cataluña, que está en torno a 500.000 de personas. La renta de garantía de ciudadanía, por su cuantía, por su umbral, tendría que cubrir prácticamente a 1.000.000 de personas que están en situación no solo de pobreza severa, sino están por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Por tanto, de alguna manera, el ingreso mínimo vital puede tener un efecto de aliciente, de presión, para que la Generalitat empiece a aplicar correctamente la renta garantizada. En cualquier caso, nosotros como Comisión Promotora escribimos una carta a la presidencia del Gobierno, señor Pedro Sánchez, en donde sobre todo planteábamos una serie de consideraciones y que el ingreso mínimo vital se coordine, coopere, encaje con las prestaciones que hay en las comunidades autónomas, en el caso de Cataluña, con la renta garantizada de ciudadanía. ¿En qué sentido? En que sean compatibles y que, por tanto, se puedan complementar. Es decir, si una persona en Cataluña percibe el ingreso mínimo vital, que son 462 euros, lo que demuestra que perfectamente cumple los requisitos para recibir la renta garantizada, tendría la Generalitat que complementarle los 200 euros que faltarían hasta el umbral de la renta garantizada, que son 664. Sí. Y lo mismo en el caso de la unidad familiar, debía de complementarse hasta llegar a los 1.208 euros. En ese sentido, vamos a ver cómo queda la ley. Si la ley permite ese encaje, por lo que sabemos y se ha anunciado en el País Vasco, va a ser compatible y complementaria con la renta garantizada de ingresos. Esperamos que sea así también en el caso de Cataluña.
Jo em preguntava per què és tan necessària ara la renda garantida de ciutadania o la mínima vital en aquest cas. És a dir, com començàvem aquesta entrevista, preguntant-nos, pot ser tot plegat una solució a la crisi econòmica que ja és a tocar?
Bueno, vamos a ver, la política de rentas garantizadas o rentas mínimas es sobre todo una respuesta a la situación de pobreza, que es muy grave en España, ¿de acuerdo? Los datos de pobreza severa son el 5,5%, en Cataluña el 6,5%, lo que es el riesgo de pobreza se está en torno al 25%, eso antes de la crisis de la pandemia. Ahora, con la pandemia y las consecuencias económicas de esta, la previsión es que la pobreza va a incrementarse notablemente. Por lo tanto, es primero una solución de derecho humano, de garantizar la vida de las personas, una vida digna. Pero además, como en su día dijimos desde la Comisión Promotora de la Renta Garantizada en el Parlamento de Cataluña cuando presentamos la ley, es que un derecho como este tendría efectos positivos sobre la economía. ¿En qué sentido? En que alentaría el consumo de las personas que no tienen nada. Por tanto, eso tiene siempre un efecto de estímulo para el crecimiento económico y la mejora económica. Ahora, la solución a la crisis económica como consecuencia de la pandemia tiene dimensiones mucho más amplias y tiene que ser enfrentada con medidas mucho más diversas y complejas, ¿no? Sí. Evidentemente, una de las cuestiones que tendrá que hacerse es derogar una reforma laboral que lo único que ha hecho es precarizar el empleo y, como consecuencia de esa precarización, que haya trabajadores pobres y, sobre todo, fáciles de despedir, como estamos viendo en estos casos con la pandemia. Eso sería una medida importante, ¿no? Derrogar la reforma laboral y superar la situación de la precariedad laboral. Otra de las medidas que hay que tomar, creo que evidente después de lo que ha pasado, es que este país tiene que cambiar su modelo de económico. No puede depender del turismo al punto de lo que está ocurriendo. Tiene que apostar por la soberanía alimentaria, es decir, favorecer la producción agrícola y ganadera dentro de este país y, sobre todo, la industrialización. O sea, no tiene sentido, vamos, es una cosa irracional, que las mascarillas para protegerse de la pandemia tengan que importarse del otro lado del mundo. No tiene sentido. Hay cosas que se pueden y se deben fabricar aquí en este país y eso generaría, por supuesto, empleo. Por tanto, la solución a la crisis económica que viene a continuación de la pandemia tiene otras alternativas que no se limitan a las rentas mínimas. Las rentas mínimas son un instrumento, como mínimo, para atender un derecho de las personas y garantizar una cohesión social y una justicia social. Ya digo, y eso tiene además un efecto positivo en lo económico porque favorece el consumo de los que nada tienen.
Recordem que avui estem parlant amb el senyor Diosdano Toledano, representant de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania. I, esclar, una de les preguntes que també em feia respecte a aquesta renda garantida de ciutadania o renda mínima vital, tot i que avui ens anunciava ja el senyor Toledano que avui mateix sabrem el seu contingut, és l'anomenada bossa, és a dir, d'on surt tot plegat. Si l'anomenada bossa de les pensions ja fa anys que s'està buidant acceleradament, ara caldria crear una nova bossa per aquesta renda mínima garantida?
Bueno, por lo que tenemos entendido, de hecho, va a ser financiado o gestionado por la Seguridad Social. No tenemos todavía una concreción si va a ser sobre el Fondo Económico de la Seguridad Social, si va a ser a cargo de los presupuestos generales del Estado. Lo que es cierto es que esta necesidad tiene que ser financiada sea a través de una redistribución de la riqueza que hay en este país. Es decir, los que más tienen que pagar más. Las grandes empresas o multinacionales que tienen subvenciones deben de dejar de tenerlas. Todo lo que se está produciendo desde hace tiempo de fraude fiscal, ¿no?, de evasión de impuestos porque se llevan a paraísos fiscales, todo este enorme robo que se está produciendo en este país, que es denunciado por las asociaciones de trabajadores de Hacienda, ¿no? Uh-huh. Protesta, ¿no?, en el sentido de que cada año, pues en torno a unos 70.000, 80.000 millones de euros se defraudan a Hacienda. Bueno, si se hace un esfuerzo realmente de corregir el fraude fiscal y que los que más tienen paguen más, se pueden atender las necesidades fundamentales de la sociedad. Y desde luego una de las necesidades fundamentales es atender los derechos elementales de las personas, que es el derecho a vivir, el derecho a comer.
El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, deia fa uns dies que aquesta prestació eliminarà quasi completament la situació de pobresa extrema que pateix el 20% de les llars espanyoles. Això pot arribar a ser així?
Bueno, la situación de pobreza severa no es el 20%, es el 5,5%. Son 2,5 millones de personas. Luego está la población que está por debajo del umbral de riesgo de pobreza, que en este caso son unos 12 millones de personas. En cuanto a la pobreza severa, de los 2,5 millones, en teoría debería ser un paso importante para superar la pobreza severa. Pero una reflexión. 462 euros para una persona, eso no permite superar la pobreza severa. 462 euros es muy poco. Cualquier persona, usted mismo, póngase a vivir con 462 euros al mes. ¿Podría vivir? Realmente no. Por tanto, es un paso importante, pero todavía es una cuantía insuficiente para superar la pobreza severa. Pero, sin embargo, hay que reconocer que efectivamente para la gente que no tiene nada o tiene muy poco, pues es un paso positivo. Si es, además, complementario, se puede complementar con prestaciones, como en el caso de la renta garantizada de ciudadanía, ya sería un paso muy importante, ¿no? Porque sería pasar ya a 664 euros. Que además, como en el caso de la renta garantizada está vinculado al indicador de renta de suficiencia de Cataluña, por cierto, congelado desde hace 10 años, y por cierto, hubo una moción que se aprobó en el Parlamento el pasado 6 de febrero que acordó que se tenía que actualizar y, sin embargo, luego en los presupuestos de la Generalitat, en una enmienda que se presentó para hacer efectiva esa moción, pues por razones que todavía no se han explicado, no consiguió superar esa enmienda el mínimo de votos necesarios y, por tanto, no se ha podido actualizar dicho indicador. Si dicho indicador se actualiza con el IPC de Cataluña desde estos últimos 10 años, significaría que el umbral de la renta garantizada, la prestación, pasaría de 664 a 773 euros al mes. Por tanto, sí sería una prestación que tendría más capacidad de atender correctamente las necesidades de las personas. Ese es un objetivo que tenemos la Comisión Promotora de la Renta Garantizada y que haremos todo lo posible y lo imposible para que se lleve a término. Los derechos de las personas, y sobre todo las personas vulnerables, para nosotros están por encima de todo.
Sí, una pregunta que em feia respecte a tot, i ara em deia, es pot viure amb aquesta renda mínima garantia? És obvi que no. La meva pregunta és si es produeix a causa d'una crisi que ja està venint, com es pronostica també, una inflació econòmica, entenc que la renda mínima garantia també s'hauria de pujar.
Evidente, se tendrán que subir. Ahora hay que ver la ley, cuando la conozcamos, si establecen los mecanismos de actualización en función del incremento del coste de la vida. Hay que ver si lo relaciona con el IPC, hay que ver si lo relaciona con el IPREM, con el indicador, el equivalente del ISC a nivel del Estado, si también ese IPREM se va a actualizar en los próximos tiempos. Todo eso está pendiente de que lo veamos, de ver cómo se contempla en la ley, que en principio, por lo que nos han informado, hoy se aprobará en el Consejo de Ministros.
Josdano Toledano, representant de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui i explicar-ho tot plegat.
Muchas gracias a vosotros y vosotras. Y yo solo pediros una cosa, si me podéis enviar el link de la entrevista.
Serà enviat, evidentment.
L'envien, no? Sí, farem difusió.
Ara parlarem amb el nostre productor, en David García, i es posen d'acord, sense cap problema.
Pues, moltes gràcies per l'entrevista.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Vinga, nosaltres que continuem amb més bona música quan passen 2:03 del matí, i ho fem amb aquest 16 Tunes, Elton John.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load a 16 ton and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 ton on number 9 coal. Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble on my middle name. I was raised in a canebrake by an old mama lion. Can all a hot corner woman make me hop the line? You're loaded 16 ton, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. I got one fist of iron, the other of steel. If the rapper don't get you, then the lift will. You loaded 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel. Matins Rodons a Ràdio Estel. A les 8 posa el teu matí al dia amb La Primera Hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta Cinquenters, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, Oh Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, Rodons, amb Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A Primera Hora.
Doncs vinga, que a aquesta hora hem de saber a qui li hem de felicitar avui al dia i com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Avui és Sant Just d'Urgell, que és el primer bisbe que coneixem de l'episcopologi de la diòcesi pirinenca. Germà del bisbe Justinià de València, Nebridi d'Ègara i Elpidi d'Osca, participant en els concilis de Toledo, Lleida i València, autor de diversos escrits com un comentari del Càntic dels Càntics, va morir cap a l'any 546. Avui també tenim Sant Pere Sants o Pere Màrtir Sants i Jordà, que era fill d'Escó a la Ribera d'Ebre, on havia nascut el 1680. De pares pagesos, orfe adoptat per un oncle sacerdot de Lleida, va ser ordenat el 1604 i uns anys després va marxar a Filipines, on va arribar el 1713 aprenent xinès. El 1715 arribava a Fokiang, com a vicari apostòlic, on l'anomenaven Pétolo, bisbe de Moricastro el 1730, desterrat el 1732 i 1739 a Macau, va retornar i el van empresonar i va morir degollat a Fucheu el 26 de maig del 1747, sent canonitzat l'any 2000.
I aquesta hora també que comencem i donem pas a Rafa Sanahuja i la seva bústia de confinament.
Bústia de confinament. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola. Avui tenim un missatge important perquè un oient, l'Octavi, està buscant dos persones que per ell varen fer una cosa extraordinària. El propi Octavi ens ho explica.
El passat dilluns, dia 18, a quarts de dues del migdia, a la carretera nacional a Segura-Calafell, dues dones, una mare i una filla, van salvar la vida de la meva gossa, la Nuca, que per mi és la meva filla. Tan sols vull contactar amb elles per donar-los les gràcies per aquest acte d'extrema humanitat i per, com a mínim, convidar-les a dinar a casa i fer-los un regal molt especial. Les úniques dades que tinc són aquestes, segons els testimonis. Són una mare i una filla. La filla era la que conduïa. Deu tenir uns 25 anys. Van dir que és molt maca i que porta molts tatuatges. Desconec si viuen per la zona, si anaven de passada, si tenen segona residència. No sé absolutament res més, ni el model del cotxe, ni la marca, ni la matrícula. Res més. Doncs vegem si tenim sort a través vostra i podem contactar amb aquestes aquests dos àngels, com dic jo, i puc dur a terme aquest agraïment etern en nom meu i de la meva filla peluda de quatre potes, la Nuca. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Doncs aquí queda el missatge amb aquesta iniciativa, la de trobar a dues persones, dues dones, que van salvar a la seva gosseta, la gosseta d'Octavi, que per ell és molt important. Recordem que tot va succeir a la carretera nacional a Segur de Calafell. Dada important. He de dir que Octavi ens ha enviat també un correu molt detallat i molt sentit explicant la història de la desaparició de la seva gosseta i també el que per a ell va significar trobar-la sana i estàlvia a la nuca, així es diu la gosseta, gràcies a aquesta mare i a aquesta filla, i realment és molt emocionant. Així que ja sabeu, si us arriba aquesta història, si esteu escoltant, si coneixeu aquesta mare i aquesta filla que fa uns dies van rescatar aquesta gosseta, la nuca, per favor, poseu-vos en contacte amb nosaltres, les estem buscant i volem que es trobin amb l'Octavi, que està molt i molt agraït. Octavi, gràcies per aquesta història i aquí estem fent de costat per poder trobar aquestes dues persones que van tenir aquest gest meravellós. I nosaltres, que ja sabeu, en la nostra bústia de confinament, peticions, necessitats, oferiments, ajuda per als altres, agraïments per a les persones que us han ajudat o han tingut qualsevol tipus de detall amb vosaltres. Volem saber-ho, som esponges dels vostres missatges. Com ho de fer? Molt senzill, oients@radioestel.cat, el correu electrònic, oients@radioestel.cat, o bé trucadeta al 93-409-2777. Important, bueno, repeteixo el número, 93-409-2777. Important, us deia, deixeu-nos les vostres dades de contacte per poder també adreçar-nos a vosaltres, si us plau. Volem més, tenim els nostres micròfons a la vostra disposició, volem escoltar, ja ho sabeu, la vostra veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93-409-2777 o a oients@radioestel.cat. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
I ara sí, Berta Sacanell, que ens porta aquesta hora la seva agenda online.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim avui des de Ràdio Estel. Per avui divendres a les 6 de la tarda, presentació del documental L'Església Confinada, amb Laura Mor com a directora, Jordi Llisterri, guionista, i Jordi Rutxer com a productor executiu. Aquest documental ens mostra com ha viscut el confinament l'Església a Catalunya i què significa ser cristià en temps de coronavirus. Recorda, avui a les 6 de la tarda podràs veure la presentació del documental pel web animaset.cat. I més coses per seguir els actes del Rocío 2020. Us recordem que avui divendres a 6:45 de la tarda podreu seguir la paralitúrgia que retransmet en directe des de la parròquia de Sant Francesc Xavier de Barcelona. Aquest acte el podreu seguir pel web de la parròquia, des del Facebook l'Hermandat Nuestra Senyora del Rocío i pel web de Cercat. I ja per acabar, avui també us proposem a les 8 del vespre la pregària de Taizé als Caputxins de Pompeia. Ens trobarem per una estona de pregària contemplativa a l'estil Taizé a l'església dels Caputxins de Pompeia. Es troba a l'Avinguda Diagonal 450 de Barcelona. Recorda que cal venir amb mascareta. Us esperem avui a les 8 del vespre.
I aquesta hora, quan estem arribant a les 9 del matí, Mercè Raga, que ens porta tota la informació.